Bon dia per sentir i gaudir de la primavera variable amb nuvolades i clarianes, i que ve de dies de pluja, i avui ens portarà menys estones de sol, però que quan pugui lluir serà càlid.
Bon dia, com esteu? Soc l'Anna Salvador Figueres. Comencem el supermatí 3 minuts més tard perquè hem tingut un problema tècnic. Us parlo des de la Bisbal d'Empordà. Abans de començar el supermatí d'avui, us hem d'explicar que avui a Ràdio Capital comencem el viatge a la frontera entre Polònia i Ucraïna acompanyant un comboi de refugiats. Jo mateixa acompanyaré el comboi de la penya barcelonista de Monells i de l'entitat Galgo 112. Sortirem de la Bisbal i anirem fins a la ciutat polonesa de Chemyshel, a la frontera, amb 6 furgonetes carregades de material, i tornarem amb persones refugiades de la guerra que volen escapar del país. El viatge començarà avui d'aquí poca estona, com us he dit, i s'allargarà fins dilluns o dimarts de la setmana que ve. A Ràdio Capital en farem una cobertura extensa que podreu seguir per la ràdio, amb connexions en directe que farem als programes, amb un podcast diari d'uns 15 o 20 minuts, a la pàgina web i a les xarxes socials de Ràdio Capital, on penjarem vídeos, fotos i una crònica del dia també. A part d'això, avui hi ha supermatí amb en Gerard Escaig. Us portem les notícies més importants del dia al Baix Empordà, una entrevista amb el nou patró de la confraria de pescadors de Palamós i, com cada dijous, la nostra secció de cinema amb l'Ignasi Arbat. Comencem.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs, com bé ha dit l'Anna, bon dia, sóc en Gerard Escaig. Bon dia, Anna, com estàs?
Hola, Gerard, bon dia.
Doncs, ara estàs des de la Bisbal, però on estaràs d'aquí un parell d'hores?
Doncs d'aquí un parell d'hores estaré segurament a la carretera, com tot el dia d'avui, perquè cap a les 9, entre 9 i 10, marxarem d'aquí de la Bisbal, com dèiem, 6 furgonetes carregades, i bueno, el destí és Polònia d'aquí un parell de dies.
És a dir, tardareu 2 dies per arribar fins a la frontera de Polònia, i després, quan estigueu allà, quants dies hi estareu, què hi fareu?
Res, pensa que això serà ràpid, o sigui, en definitiva, tornem dilluns cap aquí, vol dir que avui farem una parada per dormir, demà segurament arribarem, allà ja carregarem a la gent, suposo que en diferents punts de Polònia, i deixarem el material i ja de tornada cap aquí. Vull dir que el dilluns ja... la idea és arribar aquí cap a dilluns a la tarda.
Perquè entenc que aneu allà a deixar material, però també a recollir refugiats i ucraïnesos que estan fugint.
Exacte. O sigui, la idea és un viatge en dues vies, no? D'anada deixem el material, que se n'ha recollit un munt de coses de tot tipus. Jo ahir, quan vaig veure el material que tenim tot allà agrupat, vaig dir que aquí hi ha de tot. I de tornada, doncs la funció és, clar, tornar a gent, entre una quarantena de persones.
És a dir, aneu amb bastantes furgonetes o aneu amb autocar, sí, inclús, ja?
Amb furgonetes. Són 6 furgonetes d'aquí la Bisbal i després 3 més que venen de Juneda, de Lleida. Mm-hmm. Dues que ja venen carregades i una que acabarem d'emplenar aquí. Ah, sí. I anem tots cap allà.
Bueno, no està mal, bastanta gent.
Home, està, sí. Som una quinzena de persones i això que et dic, en tornarem amb 40 més aproximadament.
Al final, aleshores, entenem que són diverses furgonetes. I tu vas allà amb representació de la Ràdio Capital. Et podrem escoltar el supermatí, et podrem escoltar en un podcast. Què serà aquest podcast? Explica'ns una mica així.
Sí. Mira, em podreu escoltar a tot arreu. Els matins farem connexions en directe al supermatí. A les tardes també, segurament, de tant en tant connectaré per explicar una mica on som i què estem fent. I després, cada dia, doncs, farem una crònica del dia, del que hàgim anat veient durant el dia. Llavors, aquesta crònica es farà en format web, a la pàgina web, en format escrit, en fotografies, en vídeos, en tot. I després, com deies tu, en format podcast, d'això d'uns 20 minuts, que és aquest podcast del diari del comboi de rescat, que anirem penjant cada dia.
Ah, no. O sigui, aleshores el podrem escoltar cada dia. Cada dia et sentirem.
Cada dia. Si em voleu sentir, cada dia estaré tot arreu.
Això ens agrada, sempre, ja saps que aquí sempre estem contents de tenir-te.
Doncs sí, jo també estic molt contenta de poder fer això, de que ho puguem explicar, perquè és molt important que nosaltres també expliquem tant el que està passant com el que es fa des d'aquí per ajudar, i per tant serà un plaer anar cap allà.
I ara la pregunta important. Tu en tens ganes, com estàs? Ja has dormit avui?
Jo he dormit, jo per dormir no tinc problemes, la veritat és que estic molt tranquil·la. Sé que no hi ha cap problema, que tot és molt segur, que vaig amb gent d'aquí i per tant, a més, són gent que ja ho ha fet un cop, Gerard, ja hi van tornar la setmana passada, pensa, i ja tornen a marxar aquesta setmana, per tant, sí. Sé que no hi haurà cap problema i tot bé.
Vas en bones mans. I aquesta gent, explica'ns una mica més així en detalls, qui són?
Doncs això que t'he dit són de la penya barcelonista de Monells, és una entitat, i l'altra és Galgos 112, i després els que venen de Lleida són bombers, són un grup de bombers que venen de Juneda. Llavors ja es van agrupar per fer aquesta primera anada cap allà, i va anar també que ara hi tornen, i la veritat és que aquesta vegada han fet una crida així conjunta per demanar material a la gent de l'Empordà i ha anat superbé. I, bueno, són aquestes entitats.
Bueno, doncs, t'escoltarem cada dia al Supermatí ja, i et seguirem a Ràdio Capital i a l'Instagram, no?
Exacte, farem també directes a Instagram, vull dir que ja veus que hi haurà de tot.
Doncs moltes gràcies, Anna, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Ens escoltem.
Ràdio Capital presenta De Monells a la frontera amb Ucraïna. Diari d'un comboi de rescat. Un seguiment periodístic en primera persona del comboi que la penya blaugrana de Monells i l'associació Galgo 112 organitzen per portar ajuda humanitària i veterinària a Ucraïna i per portar persones que fugen de la guerra cap a Catalunya. La periodista de Ràdio Capital, Anna Salvador, acompanyarà el comboi i us ho explicarà cada dia al Supermatí. Cada vespre en directe a Instagram i sempre que vulgueu el podcast Diari d'un comboi de rescat, que trobareu a radiocapital.cat. Quan l'Empordà és solidari amb Ucraïna, també us ho expliquem.
Ràdio Capital.
Referència informativa.
Són les 8 i 10 minuts del matí. I com bé ha dit l'Anna, hem tingut problemes tècnics, per això hem començat més tard, però ara ja és moment de saludar a tota la redacció. Sergi, Maria, Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bon dia a tots vosaltres i comencem parlant de vaga de professors, perquè, Àlex, ahir una vaga de professors van defensar el català a les aules a tot el Baix Empordà.
Va ser ahir i estava motivada per la sentència del Tribunal Suprem que imposa un 25% de les classes en castellà. A les comarques gironines hi va haver un 30% de participació a la vaga i a la ciutat de Girona es van manifestar 2.000 persones.
Gràcies, Àlex, i seguim amb tu, Sergi, perquè la policia local de Palafrugell deté l'autor de 3 robatoris amb força al centre de la vila.
Un home de 25 anys va ser detingut a Palafrugell per diversos delictes de robatori amb violència al centre de la vila. Els fets van succeir dilluns passat al matí quan els agents de la policia van rebre l'avís de que havien robat un telèfon mòbil en un establiment del centre. I aquest no va ser l'únic delicte comès. A l'informatiu us ho expliquem.
Efectivament, doncs a l'informatiu us ho expliquem, però ara seguim amb més titulars perquè la consellera Teresa Jordà assegura que serà el territori qui decideixi els usos de l'antiga base de l'Oran de l'Estartit. Maria.
La diputada republicana Anna Torrentà ha demanat a la consellera que expliqués com estava el procés de compra per tanteig i retracte d'aquesta base militar que el govern espanyol va posar a subhasta fa unes setmanes.
Gràcies, Maria. I seguim parlant amb tu perquè el Consorci d'Aigües i la Generalitat de Catalunya inverteixen, més ben dit, 5 milions d'euros per millorar la xarxa i les potabilitzadores de la Costa Brava.
Aquestes actuacions es podran tirar endavant gràcies als ajuts de l'ACA, que globalment en financia el 75% a través d'una línia de subvencions específiques per a l'abastament d'aigua als municipis.
I 8 i 12 minuts, la Bisbal d'Empordà commemora el 700 aniversari del seu mercat municipal, Maria.
Ho fa amb un seguit d'activitats que es van presentar des del consistori del municipi. Per això, i per tractar altres temes actuals del municipi, Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà, visita el Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies, Maria. I també comença la restauració de 2 escultures de l'artista palamosí, Enric Pagès, Àlex.
Aquestes obres han sofert diversos actes vandàlics al llarg dels darrers 20 anys. Un cop enllestides aquestes tasques de restauració de les dues escultures, aquestes es tornaran a situar de nou en els seus emplaçaments als parterres dels jardins de l'1 d'octubre.
Gràcies, Sergi, i seguim parlant amb tu perquè avui parlem de tenis, ja que la número 1 mundial, Ashleigh Barty, es retira amb només 25 anys.
La tenista australiana, actual número 1 del rànquing WTA, va anunciar ahir que es retira del tenis professional perquè se sent esgotada a nivell físic i també mental. La notícia va tenir un gran impacte, sobretot per la seva edat i perquè se li auguraven grans èxits en el futur proper.
Gràcies, Sergi. Seguim parlant amb tu perquè la plana esportiva segueix ens portant. El palamosí Ferran Pau Fanés es va proclamar aquest passat cap de setmana campió de Catalunya de llançament de pes.
El jove atleta de Palamós es va imposar en la prova de llançament de pes sub-14 en el marc del Campionat de Catalunya d'Atletisme Indoor.
Gràcies, Sergi. I ara és moment de saludar el Marc. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Amb tanta il·lusió que sempre ens vens perquè hem de parlar de la previsió del temps i quins són els detalls del temps que ens espera aquest dijous?
Dijous que vindrà marcat per un cel que tornarà a ser variable, potser més que ahir dimecres. Avui les nuvolades podran ser més protagonistes que les clarianes. Tot i això, les temperatures podran ser bastant càlides quan el sol pugui sortir. La previsió de temperatura serà notícia per la gran amplitud tèrmica que tindrem. Ara al matí ens estem despertant amb temperatures bastant fresques, més baixes dels 5 graus. I al migdia podran ser molt agradables i suaus, quasi ratllant els 17. Mica en mica hem d'esperar un aminorament del vent de llevant, que encara mantindrà un avís per estat de la mar, i això comportarà maregassa i mar de fons de component est. Però a mesura que el dia avanci, es reduirà el component de risc. Demà divendres i dissabte, sobretot, podríem tenir algun ruixat feble, per esperar una segona part del cap de setmana més estable i assolellat.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Doncs gràcies, Marc, gràcies, Sergi, gràcies, Maria, gràcies, Àlex. Ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió avui amb la Neus Colomer.
No terra perquè terra, sinó perquè poble. Homes, llengua i llibertat. No terra perquè terra, sinó perquè història. Avui començo amb uns versos de Jordi Pere Cerdà, perquè em sembla que cal recordar, especialment alguns que fan titulars a la Babalà, que són poble, llengua i història. Aquesta setmana passada van publicar els resultats d'una enquesta, només feta a 1.200 persones, on els resultats mostraven un descens al suport social a la independència de Catalunya fins al 38,8%. Periodistes de diferents mitjans han destacat aquest fet com a catastròfic i passant només de puntetes per una altra dada que reflecteix l'enquesta. Quan es pregunta si els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum, el suport a aquesta opció s'enfila fins al 72% dels enquestats. Malgrat tot, l'essència de l'1 d'octubre continua vigent i malgrat el pas del temps, els cops i les humiliacions, la idea s'imposa en l'imaginari col·lectiu. Als no independentistes també els convenç el fet de votar i acceptar els resultats. L'anhel independentista va lligat en gran part a la construcció d'una societat més justa, igualitària i solidària i, per tant, va lligada íntimament a la millora social del conjunt de la població. La societat catalana, en el seu conjunt i especialment la part independentista, se situa a l'esquerra i comparativament molt més a l'esquerra que la societat espanyola, fet que permet construir consensos bàsics molt més progressistes i socials que allò que previsiblement pot permetre l'estat espanyol. Ni el projecte nacional espanyol, centralista i unitarista, pot permetre el desenvolupament del projecte nacional català, ni aquest últim té cap possibilitat de cabuda ni de canviar el projecte majoritari a Espanya. En una situació democràtica, aquesta contradicció s'hauria de resoldre normalment donant la veu als ciutadans per tal que triïn lliurement quin és el projecte que volen. I si després de 5 anys de repressió, una pandèmia i una situació de crisi econòmica mundial, els catalans es mantenen ferms en els seus valors, i els que llegeixen les dades treuen les conclusions que he sentit els darrers dies, és ben bé que no hi ha pitjor sort que qui no vol ull.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Supermatí.
Són les 8 del matí i gairebé 20 minuts, o més ben dit, un quart i 5 minuts a les 9 del matí, avui dijous, avui és ja dijous, 24 de març, i ara és moment de l'informatiu del Supermatí de Ràdio Capital. Comencem parlant de la vaga de professors, perquè ahir el professorat de Catalunya va fer una vaga per defensar la llengua catalana a l'ensenyament, després que el Tribunal Suprem declarés una sentència que imposava un 25% de les classes en castellà. A les comarques gironines hi va haver un 30% de participació a la vaga i a la ciutat de Girona es van manifestar unes 2.000 persones. Àlex.
Segons la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, la USTEC, la Intersindical, COS, CPC i la pròpia USTEC valoren molt positivament el gran seguiment i la mobilització massiva arreu del país en una nova jornada de vaga per la defensa de la immersió. Un 40% dels docents ha secundat una nova jornada de vaga. A més, diuen que ha de quedar clar que ni acceptem ni acatarem cap sentència que vulneri els drets dels nens i joves catalans d'estudiar en català i els drets dels docents ensenyant la llengua del nostre país. Finalment, exigeixen als tribunals que deixin de fer sentències clarament ideològiques i sense cap fonament pedagògic i sociolingüístic. I exigim al govern català que sigui ferm en la defensa de la immersió perquè no acceptarem cap renúncia, ni cap pas enrere, ni cap flexibilització que ens dugui a ser còmplices de la minorització del català. Des de la USTEC també hem mostrat a Ràdio Capital les dades de la incidència de la jornada de vaga ahir a la UDG. En aquest sentit, l'afectació a l'àrea d'estudis d'educació i psicologia va ser del 100%, i a l'àrea de lletres i turisme del 80% i 67% respectivament. A la resta d'àrees d'estudi, l'activitat va funcionar de manera normal.
Gràcies, i ara parlem de Palafrugell, perquè la policia local municipal ha detingut un autor de 3 robatoris amb força al centre de la vila. Es tracta d'un home de 25 anys que va ser detingut a Palafrugell per diversos delictes de robatori amb violència al centre de la vila. Els fets van succeir dilluns passat al matí quan els agents de la policia van rebre l'avís de que havien robat un telèfon mòbil en un establiment del centre. Sergi.
Doncs sí, i minuts més tard, una ciutadana va denunciar que havia estat víctima d'una estrabada a l'aparcament del casal, on un individu li havia sostret la bossa de mà. També es va saber que al carrer Palamós un home d'edat avançada havia patit un robatori amb força. La col·laboració ciutadana i les imatges gravades a l'interior de l'establiment on es va produir el furt del telèfon mòbil van servir per crear una descripció exacta del possible responsable d'aquests fets i 10 minuts més tard de l'última acció, els agents de la policia local van localitzar una persona al carrer Mestre Sagrera que coincidia amb aquesta descripció. D'aquesta manera van detenir el presumpte autor d'aquests fets delictius.
Gràcies, Sergi. I la consellera Teresa Jordà assegura que serà el territori qui decideixi els usos de l'antiga base Lorant de l'Estartit. La diputada republicana Anna Torrentà ha demanat a la consellera que expliqués com estava el procés de compra per tanteig i retracte d'aquesta base militar que el govern espanyol va posar en subhasta fa unes setmanes, Maria.
En aquest procés hi havia una oferta guanyadora, un propietari que comprava la finca per 468.000 euros. Ara, però, el govern ha igualat l'oferta i ha abonat els diners perquè aquest espai passi a ser públic. Jordà creu que aquesta antiga base militar mai hauria hagut de deixar de tenir usos públics i ha lamentat que l'executiu espanyol mai hagués contemplat cedir-lo al govern. Ara, el Departament d'Acció Climàtica es planteja diversos usos que haurà de tenir aquesta antiga base militar. La consellera ha garantit que la Generalitat hi farà el que la gent vulgui i ha interpel·lat directament els veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit com a principals responsables per decidir aquests usos. Tot i així, Jordà ha reivindicat que aquest espai es pugui fer servir per posar en valor la flora i la fauna d'aquesta zona, inclosa dins el Parc Natural del Baix Ter, el Montgrí i les Illes Medes. Per això, el departament ja estudia algunes opcions que s'havien plantejat, com destinar una part dels 350.000 metres quadrats de finca a instal·lacions del Parc Natural. També es plantegen que una altra part de l'espai pugui servir per donar suport a la xarxa d'itineraris sobre la Guerra Freda, ja que la base Loran havia estat una de les peces d'aquesta lluita entre Estats Units i la Unió Soviètica.
Supermatí a Ràdio Capital.
Gairebé 5 minuts per 8:45 del matí, el Consorci d'Aigües i la Generalitat de Catalunya inverteixen 5 milions d'euros per millorar la xarxa i les potabilitzadores de la Costa Brava. Aquestes actuacions es podran tirar endavant gràcies als ajuts de l'ACA, l'Agència Catalana d'Aigües, que globalment han finançat el 75% a través d'una línia de subvencions específiques per a l'abastament d'aigua als municipis. Maria.
L'actuació més destacada és la millora i la rehabilitació de la canonada de captació de Vilanova de la Muga, al terme municipal de Peralada. Es tracta d'una instal·lació de gairebé 6 quilòmetres de longitud que porta el 98% de l'aigua que es tracta a l'estació de tractament d'aigua potable d'Empúria Brava i se subministra a la xarxa de la Costa Brava Nord. L'envelliment accelerat que ha patit ha obligat a actuar-hi per millorar-ne el funcionament. El pressupost és de més d'1.336.000 euros. També a la captació de Vilanova de la Muga es desenvoluparà un sistema per eliminar la matèria orgànica abans de la cloració amb l'objectiu de reduir la presència de subproductes en l'aigua que alimenta l'ETAP d'Empúria Brava. La proposta té un cost previst de més de 346.000 euros. Pel que fa a l'ETAP de Tossa i Lloret de Mar, s'instal·laran equips amb llum ultraviolada per disposar de poder germinicida a escala local i minimitzar la formació de subproductes, alhora que també s'encarregarà un estudi per reformar el tractament de desinfecció de l'aigua i substituir el clorgàs. Es tracta d'un projecte d'uns 566.400 euros. Des de sempre, el Consorci d'Aigües de Costa Brava Girona ha apostat per la sostenibilitat, seguint amb la seva vocació mediambiental i estratègica en el territori, a la línia dels objectius de desenvolupament sostenible, s'instal·laran plantes fotovoltaiques d'autoconsum en les ETAP d'Empúria Brava i la de Tossa Lloret de Mar.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Doncs, Maria, seguim amb tu, perquè la Bisbal d'Empordà commemora el 700 aniversari del seu mercat municipal i ho fa amb un seguit d'activitats que es van presentar des del consistori municipal. Per això i per tractar altres temes actuals del municipi, Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà, ha visitat el Supermatí de Ràdio Capital. Ho va fer concretament ahir, Maria. Què ens va explicar?
Amb aquest aniversari, Marquès destaca que els mercats municipals tenen una gran importància per la població de la comarca. En concret, el mercat de la Bisbal compta amb més de 90 paradistes venent els seus productes als curiosos que visiten el mercat. Tot i això, explica que el mercat ha canviat durant els últims anys.
Sí que aquí ja el sentit del mercat ha canviat una mica, perquè ara els marxants venen a vendre i no hi ha aquest intercanvi que hi havia tradicionalment i des de l'edat mitjana i durant tota l'època moderna, inclús et diria fins just els anys després de la Guerra Civil.
Marquès explica que es tornarà a presentar com a cap de llista per les eleccions de 2023. Tot i això, podrem veure cares noves a la candidatura d'Esquerra Republicana al municipi. L'alcalde s'hi torna a presentar perquè afirma que té un compromís amb la població, sobretot després d'aquests 2 anys tan complicats amb la pandèmia.
també et puc dir, Miquel, no és fàcil, però tampoc no sé com hauria sigut si no hi hagués hagut la Covid, per exemple, perquè és la primera vegada que tinc aquesta responsabilitat. I en tot cas, que no sigui fàcil tampoc no és cap excusa, perquè aquests 2 anys no han sigut fàcils per ningú.
I aquests 2 anys que no han sigut fàcils per ningú han tingut unes conseqüències que l'Enric Marquès també ens va explicar aquí al Supermatí. Quines han estat per la... Quines conseqüències ha tingut la pandèmia pel municipi, Maria?
A causa de la pandèmia, hi ha alguns aspectes que el partit d'Enric Marquès no ha pogut tirar endavant. Per exemple, no s'ha pogut iniciar els tràmits per la creació d'un tanatori a la Bisbal d'Empordà, els vestidors del pavelló o engegar altres tràmits administratius, sobretot relacionats amb el sector de l'aigüeta.
Doncs això, doncs aquí estem, amb l'aigüeta i tot un sector de desenvolupament de polígon que el que és a nivell de municipi, doncs el tenim també bastant parat, perquè hi ha d'haver una feina prèvia d'una construcció d'un canal vessador, que això és un tema que estem treballant amb l'ACA, que portem anys, perquè és una feina que altres alcaldes ja han iniciat, però que hem de dir, ei, posem-s'hi de veritat.
El carrer de l'Aigüeta, un dels carrers centrals del municipi, es va començar una reforma. L'alcalde explica que des d'Urbanisme s'està redactant un document on s'especifica el projecte i la idea és poder fer un esbós abans que s'acabi aquesta candidatura, tot i que no es podrà començar a executar. Així, la intenció de l'alcalde amb aquesta i les altres obres i iniciatives és mirar pel benestar dels bisbalencs i bisbalenques.
Dos quarts de 9 del matí, ara parlem de Palamós, perquè l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés de restauració de les 2 escultures de l'artista palamosí Enric Pagès López, situades als jardins de l'1 d'octubre del Passeig del Mar. Àlex.
Els superaris de la brigada municipal, amb la supervisió de tècnics de l'àrea de patrimoni, han dut a terme les tasques que han permès retirar aquests monuments dels parterres on estaven. Ara els portaran als tallers de l'empresa especialitzada en restauració, on es faran les feines de reparació, millora i envelliment de les 2 figures. Les 2 escultures, homenatge a la dona i homenatge a la mare, que varen ser cedides pel seu autor a la vila de Palamós, estan ubicades des del 1953 en 2 dels parterres enjardinats que envolten la zona del brollador. Amb 2 estàtues ja varen ser sotmeses a una primera restauració l'any 1998, però al llarg dels darrers 20 anys han patit diversos actes vandàlics que han suposat desperfectes.
Gràcies, Àlex, però ens has d'explicar més coses perquè en què consistiran aquestes restauracions.
La intervenció permetrà la reconstrucció, entre altres, de la mà dreta, que representa la mare amb el nen, ara amputada, i els dits de la mà esquerra de l'altra figura, que varen ser tallats. D'altra banda, les estàtues tenen pèrdues de suport a la base i un aspecte degradat, per la qual cosa s'ha determinat aquesta restauració integral. Un cop enllestides aquestes tasques de restauració de les 2 escultures, aquestes es tornaran a situar de nou en els seus emplaçaments als parterres dels jardins de l'1 d'octubre.
Gràcies, Àlex.
Supermatí a Ràdio Capital.
I avui parlem de tennis en la secció d'esports, perquè ja que la número 1 mundial, Ashleigh Barty, la primera dona en la classificació femenina, es retira amb només 25 anys. La tennista australiana, actual número 1 del rànquing Women's Tennis Association, diria, però és WTA, va anunciar ahir que es retira del tennis professional perquè se sent, i cito, esgotada a nivell físic i també mental. La notícia va tenir un gran impacte, sobretot per la seva edat i perquè s'hi auguraven grans èxits en el futur proper. Sergi.
Barty marxa amb 3 títols de Gran Slam i un enorme prestigi forjat a les pistes de tot el món. Va guanyar a Roland Garros el 2019, a Wimbledon el 2021 i a l'Open d'Austràlia aquest mateix 2022. Actualment era la primera jugadora mundial i la seva retirada obre noves oportunitats per a tennistes emergents com la begurenca Paula Badosa. L'anunci del seu adeu s'afegeix a d'altres abandonaments prematurs en la història del tennis, com els de Martina Hingis, Justin Henin, Kim Clijsters o Jennifer Capriati.
I no deixem la plana esportiva perquè el palamosí Ferran Pau Fanés es va proclamar aquest passat cap de setmana campió de Catalunya de llançament de pes. El jove atleta de Palamós es va imposar en la prova de llançament de pes sub-14 en el marc del Campionat de Catalunya d'Atletisme Indoor.
La seva marca va ser d'11 metres i 2 centímetres i li va servir per alçar-se amb el primer lloc de la competició. Fanés, que pertany al Club Atlètic Palafrugell, ja té experiència en aquest tipus de proves atlètiques. Cal destacar que ja va ser campió de Catalunya sub-12, aleshores en la modalitat de llançament de disc.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Després d'ajornar les eleccions durant més d'un any i mig a causa de la Covid, aquest dissabte vam conèixer el nom del nou patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mires, qui ostenta aquest càrrec en l'actualitat, en un context on s'ha obert la veda i es pot tornar a pescar tot i l'encariment dels preus del combustible. Volem parlar amb el senyor Mir sobre les conseqüències d'aquest encariment i també sobre aquest nou període que enceta. Senyor Mir, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com rep la notícia de ser el nou patró major de la Confraria de Palamós?
Doncs mira, ens hi hem posat a davant per treballar, encara que ens venen temps difícils. La notícia, doncs, ja estava mig parlat i la veritat és que no hi havia cap més candidat. Tampoc som tants de membres ja per poder escollir.
Deixi'm que li pregunti, anava a dir, per aquest encariment del combustible, com ho estan afrontant vostès des de la confraria? Es plantegen fer un tancament com ha passat en altres àmbits, a moda de protesta? En quin punt està això?
De moment estem pescant. Heu de tenir en compte que sortim de 2 mesos de veda, on els armadors no perceben, bueno, sí, percebran una ajuda, però la percebran a finals d'any. I són 2 mesos que tothom aprofita per fer reparacions a les seves barques, i clar, a la que comences a pescar, doncs ens vam sortir i de moment, com que es dona la circumstància que Palamós va començar la veda un mes abans que la resta de ports de la província, doncs en aquests moments som l'únic port de la província de Girona que pesquem. El peix està portant una miqueta més de preu i ens està sortint viable, però de totes maneres el futur no el veiem gens prometedor. Quan pesquem tots i es posi el peix en el preu normal, tindrem dificultats igual que tothom. Uh-huh. L'altra limitació que tenim són les jornades de pesca del multianual plan. Aquí a Palamós, doncs, ens han quedat 150 dies per anar a pescar, de promitja cada barco d'arrossegament té uns 150 dies per anar a pescar.
Clar,
hem d'aprofitar els dies que en traiem diners. Quan veiem que no ens surt a compte, doncs aprofitarem la limitació i ens quedarem a port. Però hem d'anar treballant, hem de ser més intel·ligents que mai i anar treballant així. Però et dic que el futur no el veiem gens d'optimisme. Mm-hmm.
Per tant, deixi'm que li torni a preguntar. Es plantegen fer alguna jornada de vaga, com està pensant amb algunes confraries com les que hi ha al Camp de Tarragona?
Al Camp de Tarragona en aquests moments estan pescant. Però nosaltres anirem a la vaga. Si tot Catalunya para, no serem l'ovella negra de Catalunya. Ens assumirem a la vaga. Mm-hmm. Però ja t'he dit, en principi, aquest any és que, com que preveiem que això no serà una cosa a curt termini, serà a llarg termini, doncs hem d'intentar rendibilitzar les empreses com puguem. Mm. I mentre ens sigui rendible anar a pescar, doncs ho intentarem anar a pescar. Al moment, ja t'he dit, al moment que pari tot Catalunya, doncs nosaltres també pararem.
Li consta si hi ha alguna embarcació que no hagi pogut sortir a pescar per aquest augment de combustible?
No, per lo que no han pogut sortir a pescar ha sigut per els temporals de la setmana passada.
Sí, això volia... Mira, és la següent pregunta, ja me l'ha tret de la boca, ja li pregunto ara. Com els hi afecta un temporal com el d'aquesta setmana?
Doncs clar, no pot sortir de port. La major part de la flota porta 8 dies seguits, 8 dies laborables seguits. Les barquetes més petites, les menys potents, diguem, doncs porten 8 dies amarrats després de la veda per el temporal que hi ha hagut.
Uh-huh. No sé si em pot quantificar l'impacte econòmic que té estar una setmana aturats.
Home, l'impacte no es pot quantificar mai, i menys ara, perquè aquest dia que ha deixat de pescar ja és un que redueix de la limitació que té, no? I de mal temps n'hi ha hagut tota la vida. Quan ha sigut un temporal de llevant, doncs ha sigut un temporal de tramuntana. I això ja està previst que uns dies a l'any. Però clar, tants de dies seguits, doncs feia molt temps que no ho veiem, ni amb el Glòria. Amb el Glòria van estar 4 dies sense anar a pescar. Sí que el temporal va ser brutal, no? Però van estar 4 dies. I aquesta vegada hi ha hagut barco que, ja li dic, porta 8 i 9 dies.
Escolti, fa, com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, vostè ha estat escollit fa molt poquet pel càrrec. Deixi'm que li pregunti quins són els temes principals que creu que s'haurien d'abordar i que pot millorar o que pot intentar millorar vostè com a confrare, com a patró major de la confraria.
Home, avui en dia el tema principal que hem d'abordar és això, aquesta nova normativa europea, perquè de moment ens l'han implantat a l'arrossegament, però les intencions són que ara a finals d'any o l'any que ve l'implantin a la pesca d'encerclament, i també volen intentar regular el que és la pesca d'arts menors, aquestes embarcacions més petites que pesquen aquí molt a prop de la costa. Uh-huh. Doncs, clar, afrontar aquesta una restricció amb una reducció tan gran de dies de pesca que portem i arrosseguem des del tercer any que ens redueixen, i només hem de treballar 150 dies, doncs això és un objectiu difícil d'afrontar. Difícil perquè siguin rendibles les empreses.
Això li anava a dir, deixi'm passar-ho per la traductora, per la gent que ens està escoltant. Quines són aquestes restriccions que imposa la Unió Europea a les que s'estan enfrontant?
La Unió Europea, la intenció de la Unió Europea és recuperar els estocs de la Mediterrània, perquè diuen que la Mediterrània està sobreexplotada. En part tenen raó, però des del sector creiem que els mètodes que utilitzen de dir, bueno, prohibir-me anar a pescar no són els adequats, que podríem implantar altres mesures que ja hem estat fent, en tot Catalunya. Hem implantat unes zones on ningú pesca, perquè aquelles zones siguin les que es repoblen. En allà el peix hi creixi, criï, i quan surti el puguem pescar. Potser una implantació d'una malla més grossa, perquè el peix petit s'escapés. Altres mesures que no siguin limitar l'activitat, perquè si qualsevol empresa la deixes treballar 150 dies, aquella empresa pateix. Clar. I pateix fort, no només un barco d'arrossegament, qualsevol professional. I clar, i per això, saber gestionar aquest multianual plan, gestionar-lo amb el preu del gasoil i tot, és un repte difícil que tenim, difícil, complicat, i que no ho veiem gens clar.
Escolti, i com es pot... Deixi'm que la pregunta potser és una mica ingènua, però des de Palamós, com es fa o com es treballa per intentar capgirar una normativa de nivell europeu?
Nosaltres fa molts anys que hem implantat ja mesures de reducció. De fet, el 2013 ens van aprovar el primer pla de gestió de la gamba, el primer pla, i crec que encara a hores d'ara és l'únic, i vam gestionar la gamba, ja vam reduir un esforç. Els resultats creiem que ens han sigut beneficiosos, no? Que han sigut l'esforç que hem fet, ho hem recuperat. Però clar, ara aquí ja hi hem de sumar, doncs, això, els preus dels carburants. Pensa que anar a pescar ens costa el doble del que ens costava cada jornada de pesca, de despeses. Clar. I si a més no podem treballar un mínim de dies, doncs ens costarà tirar endavant.
Si jo busco ara, de fet ho estic fent, eh? Si jo busco ara a YouTube, a Google, preu gamba Palamós, em surt un preu quilo, el primer resultat, li dic jo tal qual ho estic trobant, eh? El primer resultat que em surt són 65 euros al quilo de gamba de Palamós, en un web que concretament es diu La Pescaderia de Maria. Deixi'm preguntar-li, d'aquests 65 euros, vostès sí, quan en reben? Aproximadament, eh?
Home, això és molt relatiu. La nostra venda és a subhasta. Hi ha llei d'oferta i llei de demanda. Aquí, quan les captures són importants, el preu baixa. Aquests dies s'està pescant molt poca gamba i aquests 65 quilos no és gamba de Palamós, perquè a preu de subhasta la gamba mitjana ja va més. Uh-huh. Però ja dic que estan pescant poquíssims quilos, eh? Poquíssims. Quan li dic poquíssims, estic parlant de 6 quilos, 8 quilos i 10 quilos en una jornada. I clar, el preu està desorbitat ja en subhasta.
No, perdoni, disculpi, ho he vist malament perquè em sortia 65 euros al quilo, però quan he entrat al web són 65 euros al quart de quilo. El quilo surt a 260 euros al quilo. Això ja, li quadra més?
Gran bona grossa. Ja, en aquests... Clar, nosaltres... Sí. Nosaltres no podem valorar per un dia. La nostra valoració ha de ser al final de la temporada. A part que un dia puntual la gamba la venguem a 100 euros, això ni ens salva l'any, ni si un dia no n'agafem cap, ens el fa perdre.
Sí, entengui'm el sentit de la pregunta, que en realitat el que li volia preguntar és...
És quan guanya el peixater i quan guanyo jo.
Sí, no tant quan guanya el peixater, sinó, vaja, com es reparteix el preu que acaba pagant l'usuari. Jo, vull dir, ni entro ni jutjo si em sembla car o barat, perquè, escolti, em sembla estupendo i crec que la gent s'ha de guanyar la vida el més dignament possible, i això té el cost que té, sigui el que sigui, eh? Però és per intentar fer-me una mica la composició de lloc, perquè el sector primari de la terra sempre denuncia que sobre 30 cèntims que cobren ells d'un producte com la pruna, el determinat tipus de pruna, el supermercat s'acaba trobant a 3 euros, no? Llavors, la pregunta és on es queda tot això? I per això li preguntava una mica, no?, sobre aquests 260 euros al quilo d'aquesta gamba, quin percentatge aproximadament va a la feina que fan vostès, que al capdavall és la principal, la més important.
Estem parlant de la gamba, que ja és un producte car, i aquí no poden carregar un 3.000% en el de llonsis, però jo crec que, no sé, no en tinc ni idea del que poden carregar, però es poden carregar un 25 o un 30%, si parlem de la gamba.
Vaja, que en el fons també són marges que entren dins de la normalitat.
Sí, és que clar, amb un producte que ja compren car, tampoc pots... Ara, amb un altre peix més econòmic, que ens multipliquen el preu per 3, doncs sí, sí.
Vostès com a pescadors, vostès se senten ben tractats amb el preu que reben respecte al preu que s'acaba venent, en general?
Ben tractats, el que ens interessa a nosaltres és que es mantindre uns preus estables. El que no podem és vendre peix a 50 cèntims. Uh-huh. Després sí que no ens surt rendible. I ara encara ens sortirà menys rendible. O sigui, som capaços de mantenir uns preus estables, que és el que vam intentar fer l'any passat ja amb aquesta reducció, doncs els dies que no hi havia demanda no sortíem tota la flota, i avui no surto i demà no surto jo, portem menys oferta i fem pujar el preu. I aprofitant, jo crec que hem de jugar amb aquests termes, no? Doncs ens han castigat per aquí, com ho podem aconseguir? Seguir siguem viables, doncs intentant fer pujar el preu. Quan no hi ha demanda, doncs no anem tots a pescar, no anem a fer malbé el producte per vendre'l a mal preu. Clar. I és el que vam intentar fer l'any passat, vam regular i ens va anar prou bé. No estem descontents del resultat de l'any passat, però aquest any se'ns ha complicat, amb menys dies de pesca que teníem l'any passat i amb aquest preu del gasoil.
Ja, clar. Senyor Mir, que em consta que té una reunió i no li vull fer perdre més temps, gràcies per atendre la nostra trucada, esperem un dia amb una mica més de calma, i li reitero l'oferiment que vaig fer en el seu dia en el seu predecessor, el senyor Toni Albalat, d'algun dia embarcar-nos en algun d'aquests vaixells que surten de Port de Palamós per poder fer un reportatge, per poder documentar de manera sonora i periodística aquella feina que fan vostès des de primera hora de la matinada, si li sembla.
Sí, no, cap problema, no tindrem cap problema amb això, sí. Tenim un vaixell que es dedica a fer el pescaturisme, que es tracta d'això, agafar gent i portar-la a passar un dia de pesca amb nosaltres.
En Miquel Mir és el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Avui ha atès la nostra trucada. Li agraïm molt, que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan queden gairebé 11 minuts per les 9 del matí, saludem a Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
Hola, què tal, Gerard? Com estem?
Molt bé, ja feia temps que no ens sentíem.
Sí, sí, no coincidíem, eh? Sí, sí, no. Molt content avui de retrobar-me amb tu.
Que a mi em toca els dimecres, que normalment, així que em toca fer 3 a Calabut. Calabut, a la Cucut.
Molt bé, molt bé.
Doncs vinga. Com cada dijous parlem de cine i de les estrenes, avui comencem amb Bel.
Doncs va, vinga, som-hi.
El mundo oculta algún secreto. Este es el mío.
Le damos la bienvenida al mundo de You.
Ja estem parlant dels anime només començar, ja sabem que t'agrada, però tampoc cal que t'ho passis, no?
Home, és que comencem forts, eh? Jo diria que és l'estrena cinematogràfica la setmana. És a dir, si heu d'anar al cinema aquesta setmana, la millor opció, sense cap mena de dubte, és Bel, pel·lícula que va arribar al Festival de Sitges i es va estrenar allà amb molt d'èxit i tot just arribar ara, vull dir que han passat 5 mesos ben bons, ha trigat a arribar la pel·lícula.
Sí, sí, però bé, ja ha arribat, ara... Almenys, tu l'has vista?
Sí, sí, l'he vista. Està dirigida pel Mamoru Hosoda, que aquest senyor és potser dels animes recents que ens estan arribant, de pel·lícules, dels noms més importants que hi ha a la indústria. Per exemple, La chica que viajaba a través del tiempo és d'ell, l'última ensa que li van veure va ser El chico y la bestia, The Wolf Children, que per mi encara és avui en dia la seva millor pel·lícula, vull dir que és un director bo i ja sabem que no tots els animes ens arriben, vull dir que n'arriben molt pocs en sales comercials. I clar, els que arriben són d'aquests noms ja que s'han fet un lloc a la indústria.
Doncs canviem d'anime a Vida Real, si et sembla, anem amb...
Sí, bueno, si vols t'explico una mica de què va...
Ah, sí, clar, si no m'ho has explicat, és veritat.
No, anem a altres coses.
Si és que ja he vist el tràiler i ja està, ja m'han fet la pel·lícula.
Sí, una mica, però no és exactament el que sembla. És una mica un món així en plan Ready Player One, no? És a dir, que tu fas servir, en aquest cas és una aplicació i entres en un món virtual i allà cadascú té una personalitat diferent de la que és en el món real, no? I,
el metaverso.
Sí, exacte, i allà tu pots ser algú diferent, algú que t'agradaria ser o algú que no t'atreveixes a ser, no? I aquí hi ha una doble vessant, el cas d'una noia que precisament li passa això, que no s'atreveix a cantar en públic i tal, i quan entra a l'aplicació doncs és la, bueno, com si fos la Rosalia, no? Per entendre'ns. I per altra banda, coneix a una altra que és com una mena de monstre, aquí, si vols, l'analogia a la Bella i la Bèstia és clarament, que vol carregar-se aquest món, que vol destruir-lo, etc. No, aleshores intenten esbrinar qui és aquesta bèstia en el món real per saber què li passa a aquest nen, no? I aleshores veurem aquí com hi ha aquesta història paral·lela entre el món real, el món fictici, el que passa allà i el que passa aquí. I toca temes delicats, eh? Vull dir que està bé la pel·lícula.
Home, sí, sí, aquest últim tema d'un monstre que en veritat és una persona que segurament està en depressió, malauradament, doncs no té pinta de ser per nens, o almenys com els barrufets, quasi.
No, clar, per als nens més petits potser s'espanten, però ja a partir de certa edat jo diria que ja a partir de... 10 anys o així, que sense cap problema, eh? Vull dir, sobretot, a més, el protagonista són adolescents, vull dir que... o preadolescents, que seria... Doncs el públic estaria molt bé que la veiés, i és d'aquelles pel·lis que amb tot el que socialment abarca de lo que veiem que passa al món real, a les escoles estaria molt bé que la veiés.
Doncs ja està, ja se sap, a partir de demà als cines, i un altre que també arriba demà als cines és A Tiempo Completo, no?
Mm-hmm, correcte.
Doncs escoltem el tràiler.
Ayer muchos asalariados tomaron el viaje. ¿Qué? ¿Conoces el jardín de aclimatación?
Sí.
¿Podemos ir un día?
Bueno, ya veremos.
I ens quedem aquí. Què passarà amb el jardín d'aclimatació aquest? O... què és?
Bé, això de Tiempo Completo és una pel·lícula que arriba en un moment indicat perquè hi ha una vaga de transports, però no és de mercaderies, la vaga de transports que hi ha en aquesta pel·lícula, és una vaga de transport de mitjans de transport, no? Trens, autobusos, etc. Aleshores, ens parla de... És un drama social, però que està rodat així en forma de thriller, d'una mare que per poder criar millor, més és mare soltera, per poder criar el seu fill, ha d'agafar una feina a França, la pel·lícula és francesa, no sé si ho he dit, i està lluny d'allà on ella doncs, té la mainada. Aleshores, s'ha de desplaçar cada dia fins a París. Hi ha una vaga de transport, clar, la vam parar a boja, és a dir, ella necessita la feina perquè ha de criar millor els seus fills, però no es pot desplaçar o es desplaça tard o té mil problemes més que li passaran. I tot això rodat com si fos un thriller, una pel·li d'acció una mica, no? Vull dir que li dona aquest punt diferent.
Doncs mira, l'alerta de que tenim un correu nou ja t'ha desconcentrat una mica.
Sí, però... pensava dir que tindre que
és. Però bé, si vols seguim... Canviem de pel·lícula ja, bé, ara ja no és una pel·lícula, sí. Ara ja és una sèrie, ja estem parlant d'Upload, que sí. Ara ja no estem amb Netflix o cine, ara ja passem a Amazon Prime.
Amazon Prime.
2-1 Upload. I notice you're really lonely and sad, and you often express your feelings as anger. You, Helen.
Ah, de mateix, la gent que no ho vegi, però el tràiler és una persona com si fos un servei d'atenció al client disfressada dins d'un gos i, bueno, més que disfressada, caracteritzada dins d'un gos, parlant amb la propietària mentre la propietària li diu que te joden.
Exacte. Sí, sí. Bon resum, Gerard.
Així ràpidament els 13 primers segons del tràiler. Què és això? O sigui, com hem acabat amb un gos parlant? Bé.
Ara t'ho explico. Això és una sèrie de televisió que només... Aquesta és la segona temporada, s'acaba d'estrenar, 7 capítols a Amazon Prime, i qui no l'hagi vist li recomano moltíssim. És del Greg Daniels, que és el creador de The Office, i en aquest cas ens explica la història, així grans trets, i en aquesta segona temporada això continua, en un món futur que una mica semblant a Bell, però allà aquí t'has de morir. Val? És a dir, tu quan et mors, si ets un home o una dona que té calés, contractes una empresa, que és aquesta empresa Upload, que el que fan és descarregar la teva persona en un món virtual. És a dir, tu no et mors, mors en el món real, però passes a viure en aquest món virtual. I allà, com que és virtual, pots fer de tot, no? I si tens diners, doncs et pots posar els outfits, no? El mateix això Fortnite, aquestes coses, el mateix, però imagina't que és un món virtual. I o pots convertir-te en un gos, eh? O sigui, pots fer mil coses, i si tens calés en aquest món. I si no tens calés, doncs te'n vas a un lloc que tens com una limitació de megas i només pots fer servir determinats megas al dia, no? I, sí, sí, vull dir, juga molt amb aquest concepte de la virtualitat de les xarxes socials i ho posa a l'extrem del més enllà. I ara, aquesta segona temporada, bueno, tot això
no
aquí
facis,
hi ha una trama...
No facis spoilers, que no he vist la primera no. I ara ja en tinc ganes, ja sé què faré avui a la nit.
Sí, doncs va, posa-te-la, ja veuràs que aquí, ja, quan es mor el protagonista, passen coses rares. També hi haurà una certa investigació de per què ha mort, perquè ell no ho sap. I la seva xicota, bueno, ja veurem que dintre d'aquest món virtual també et pots enamorar.
Tu vas veure la sèrie de The Good Place, de Netflix?
Sí, ja sé quina vols dir, sí, 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 sí.
No és exactament el mateix, però és que també moren i també hi ha una vida més enllà, si que vulguis o no, m'has recordat.
Sí. Sí, però en aquest cas, diguéssim, el món és virtual, no? I aquí ja veuràs, ja. Està molt bé, està molt bé. Si us agraden les noves tecnologies, us la recomano moltíssim.
Doncs, i acabem amb l'última, també, de nens, però ara ja deixem Amazon Prime, deixem el cine i anem a Disney Plus, amb Ice Age.
Hora de marxar-nos d'aquí i deixar nuestra marca en el mundo. Estar en huellas libres!
¡Oh, no! Esos zoquetes han vuelto al mundo perdido.
¿Ah?
Y creía que era yo el de las malas decisiones.
Ice Age, o sigui, sembla que estigui veient la meva infantesa un altre cop, aquí, tots els dinosaures.
Exacte. Bé, això és una, no és ben bé una nova entrega de la saga Ice Age, perquè recordem que té 5 pel·lícules. Això és un spin-off amb el personatge de Buck Wild. És un dels personatges secundaris que sortia. Ara no em diguis en quina de les pel·lícules sortia, perquè ja me n'he oblidat bastant. Però surt en una d'elles, no sé si a la tercera, a la quarta o la cinquena, ni idea. I agafen aquest personatge per fer aquesta pel·lícula spin-off que no arriba en cinema, sinó que arriba directament a la plataforma. Recordem que això era d'una productora d'animació que era Blue Sky, que feia pel·lícules per Fox. Fox va ser comprada per Disney i ara tot això ha passat en mans de Disney i ho fa servir per alimentar una mica la seva plataforma. Crec que el mes que ve arriba una sèrie també ambientada al món d'Ice Age, protagonitzada per aquell esquirol, saps l'esquirol aquell que no podia agafar mai la glà?
Sí. Sí, sí.
Doncs tindrem una...
És que, de fet, pensava que m'estaves parlant d'aquesta sèrie ara. I sí, tenia en compte que no he vist l'hora, són ni 59 i 15 segons, així que hem d'espavilar.
Hem de córrer. Hora i mitja, 82 minuts per tenir la mainada aquí al sofà aquest cap de setmana.
Doncs així ho farem a Disney Plus i també a Amazon Prime a Upload, a Tiempo Completo als cines i Bell també als cines. Tornem la setmana que ve amb tu, Ignasi.
Aquí estarem, Gerard, una abraçada.
Adéu, vagi bé, bon cap
Adeu,
de setmana.
Igualment.
I pels que encara es queden aquí, doncs, el temps final, mira, no ens ha donat temps, però que sapigueu que segurament plourà com fa els últims dies que porta fent, i si no farà fred, que això ja fa mandra. Moltes gràcies per escoltar-nos. Tornem nosaltres demà a les 8 del matí, divendres. Que vagi bé.